Vivim damunt d'un drac que quan badalla i mou la cua fa tremolar la terra. Joan Brossa. Txell Gallery. L'art vist amb ulls nous.
Amb Txell Bonet.
El Marc Gasol és un esportista amb el que pots parlar de moltes coses, també d'art, també d'art. Txell Bonet, com estàs? Bona tarda.
Bé, contenta de ser aquí amb vosaltres.
L'última setmana.
Sí, però ens quedarà sempre el podcast. Jo us puc posar en bucle a casa, per exemple. Jo a vegades em descarrego tota l'hora per sentir bé les actuacions musicals que venen després.
Sí, és veritat, el podcast està anant molt bé aquest estiu, el podcast del...
Bueno, en este sentido...
Sergio Ramos, bona tarda.
Hola, com estàs?
Ara parlàvem amb el Marc Gasol, has vingut per fer la broma de sempre, de bàsquet i baloncesto, perquè si és això ja te'n pots anar,
No. Ja aprendí a diferenciar-lo, no?
És que és el mateix, no s'han de diferenciar. Bueno, és igual, la qüestió. Bueno. Què vols?
Bueno, me presento, me persono.
Sí, sí.
Porque, bueno, quiero felicitar, ¿no?, personalmente a Txell Bonet por su sesión de arte, ¿no?
Doncs la tens davant, li pots dir el que vulguis.
Bueno, Txell, qué gran sesión, ¿eh? S'ha quedat sin palabras.
Ha sigut un bon massatge, no?
Sí, no he entendido la metáfora, ¿no?
Massatge vol dir que l'has, diguem-ne, elogiada i que per ella, doncs...
Vale.
En els entrenaments us el posaven, no com a podcast, els cascos portàveu la secció, no?
Sempre, ella sabe que nosotros somos de un ámbito muy curto, ¿no?
Molt culto, sí, efectivament.
Sí. El pròxim any com a escultura, ¿eh? T'agafarem a tu com a obra d'art,
bueno,
no? Estaràs
content. Te lo iba a proponer, ¿no? Ya sabe que yo tengo un cuerpo...
El David de Michelangelo,
per exemple.
Sí, más o menos, con más tatuaje, pero bueno.
I amb la diadema.
Sí, eso...
Tu eres más de escultura, per tant, ¿eh?
Sí, escultura, arquitectura, esta cosa, ¿no? Yeah. Pero bueno, esta semana, ¿de qué nos habla, Txell?
Aquesta setmana d'una fotografia molt curiosa, una fotografia que té molta història darrere, a part de 81 anys d'història.
Pues no sé, no se me ocurre ninguna, ¿no?
No de les que van a Instagram, ¿eh? Vull dir, de les que hi ha... que hi ha als museus.
És que no, eso no controlo.
Però probablement, si els fotògrafs en aquella època haguessin tingut Instagram, potser l'haguessin penjat, eh?
Vaja, això ho hagués petat. O sigui, aquesta,
segurament.
No? Amb el hashtag Guerra Civil, no?, per exemple, és una... Perquè el Capa, no?, que és el fotògraf, entre altres coses, de la Guerra Civil Espanyola.
De fet, és una fotografia que fins que no es va publicar un any més tard a la revista Life, perquè es va fer el 5 de setembre de l'any 36, però es va publicar el 23 de setembre de l'any 36, però després a Life seria una mica com a l'Instagram d'aquell moment, no? Va necessitar després que hi hagués realment una edició amb molta distribució per fer-se famosa.
Bueno, perdona.
Sí, alguna cosa més?
Es que no, ya me estaba saturando, ¿no?, con estos datos. Entonces...
Life es una aplicación que sortirá d'aquí uns mesos.
Però això que idioma és? Que no... Bueno,
és
igual.
Es inglés.
Yo me voy a tomar apunte, ¿vale?
Molt bé, no és andaluz.
No és andaluz? Sí, bueno, sí. Entonces, no sé, ¿para qué estoy escuchando?
Sí, en andaluz.
Que bueno, vagi bé, Sergio.
Hasta luego.
Una abraçada. Escolta, en una... Ara que parlàvem d'aquesta foto, vaig veure un reportatge...
No hem dit el títol, eh?
Ah, digue-la, doncs va.
Mort d'un milicià.
Mort d'un milicià.
Un milicià abatut.
Perquè aquesta foto estava en un reportatge que deia Mort a Espanya, la guerra civil s'ha endut 500.000 vides en un any. I aquesta foto l'hem vist per tot arreu. Vull dir que la gent segurament ara la tingui al cap. Ens la pots escriure per fer-nos una fotografia, diguem-ne, sonora?
És aquesta fotografia en la que hi ha, doncs, un milicià que està caient com endarrere, porta com el tirants, el seu cinturó, com
aguanta
si portés...
un fusell.
I aguanta un fusell i té una postura realment molt estranya, i el punt de vista del fotògraf que va prendre també aquesta presa, doncs...
costa és com si l'acabessin de disparar?
Sí, és que, clar, diguéssim que el que ha fet especial aquesta fotografia és que fos aquest moment tan precís en el que encara no hi ha sang enlloc, però el milicià representa que és just el moment en què la mort arriba al seu cos, el moment en què cau abatut. Com si haguessin disparat allò moltes fotografies de cop i aquesta fos la instantània, no?
Doncs aquest milicià es veu que era un anarquista d'Alacant que tenia els ulls tancats i és una fotografia brutal. És una fotografia que em fa un mal físic a mi. Quasi
de fet, parlàvem d'aquest ressò internacional i d'aquests titulars, però és una fotografia que, com que ens agrada sempre parlar de la percepció al llarg del temps, penseu que Espanya, durant tota la censura i durant la Guerra Civil, no es va veure mai. És a dir, va servir per parlar de la situació i per provocar una empatia del patiment del poble espanyol durant la Guerra Civil, però Espanya no es va poder veure. És la fotografia de la Guerra Civil més difosa, s'ha convertit una mica en l'obra mestra d'aquell fotoperiodisme de l'època i va bé perquè d'aquí Poquet, que començarà el Visa Purlí Major
aquest
Perpinyà,
setmana, no?
Que és una trobada del món del fotoperiodisme, doncs mira, ens ho hem fet venir bé i parlar d'aquesta imatge.
Robert Capa, que a més de fer fotografies de la Guerra Civil Espanyola, ha fet fotografies a molts conflictes, vull dir que...
Sí, fins que va trepitjar una bomba a Vietnam, una mina, perdó, i ell duia encara, vull dir, estava fotografiant, doncs va fer fotografies fins aquell mateix dia. Tota l'estona parlem de Robert Capa, però qui era realment Robert Capa? A la vida real es deia André Ernő Friedman, era hongarès d'ascendència jueva, que va, a París justament va conèixer una alemanya d'origen polonès, evidentment també jueva, que es deia Gerta Pohoril, era una activista llibertària, tots dos tenien 20 i pocs anys, es van conèixer en aquella espècie de bohèmia parisenca, es van fer amants, companys, i van decidir, no sé si recordes, no, aquest flaire també romàntic dels anys 30, no, de les brigades internacionals, de la premsa, del George Orwell, doncs ells van ser un d'aquests que van decidir anar a fotografiar aquest conflicte tan especial.
Està enterrat a París, no? A Pierre Lachaise?
Bueno, una part de Robert Capa està enterrada a París,
com
perquè
va,
és que, a veure, Robert Capa és un pseudònim. Robert Capa és un nom comercial, és una operació de màrqueting, però realment el que és un invent intersexual, perquè Robert Capa no només era Robert Capa, no només era el senyor André Ernő Friedman. Robert Capa també és la senyora Gerta. És a dir, ella li va dir, escolta, ens inventem un personatge que sigui un fotògraf nord-americà de prestigi, que cobri 5 vegades més que tu i jo, que ens morim de gana.
Sí, van fer un Víctor Català.
Ens fem passar pels seus representants, sí, i cobrem 5 vegades més les fotografies. És a dir, moltes de les fotografies que s'han atribuït a Robert Capa també van estar
la
fetes per Gerta.
Que bo. Això és tenir molta visió de negoci i de futur, perquè això després s'ha fet, inventar-te noms, diguem-ne, pseudònims, amb els que, el màrqueting sobretot, amb els que aconseguí treure partit de la situació. Aquesta Gerda Taro era simplement doncs, una parella, un rotllo que va tenir...
Diguéssim que la vida d'ella va ser molt més truculenta que la d'ell, perquè es va morir molt jove, només amb 26 anys, sí, el juliol del 37, a la batalla de Brunete. Diguéssim que, clar, que ella és un personatge d'aquestes... Potser la primera dona fotoperiodista, no? I que, a més, és la primera dona fotoperiodista que mor treballant. Va haver-hi un moment de caos després de la batalla, produït per un soroll, doncs un tanc la va acabar atropellant i només tenia 26 anys. Hem de dir que la seva obra no és que s'hagi vist eclipsada per la de Robert Capa i també perquè la seva carrera va ser molt més curta, sinó que s'ha vist barrejada amb la de Robert Capa, perquè no sé si recordeu que la maleta mexicana, que de fet eren tres caixes, que es va recuperar i es van trobar 4.000 negatius de fotografies de Robert Capa, moltes d'aquestes fotografies també eren d'ella, no? És un personatge a reivindicar.
Amb quina càmera disparaven? Això ho saps?
Sí, això és molt curiós. Pot ser que portessin més d'una càmera, perquè clar, no tenien Instagram en aquell moment, ni Twitter per anar penjant tot el que feien.
Estem parlant d'anys 20, 30, 30,
sí, els anys 30, ells eren molt joves. La teoria és que en Capa portava, és a dir, Friedman portava una Leica i ella, que quan es van distanciar es va inventar també un pseudònim que era Gerda Taro, una mica com si fos Greta Garbo, que de fet Greta Garbo també és un pseudònim perquè es deia Gustafsson, no? La sueca de cognom, doncs ella portava sempre una Rolleiflex i hi ha hagut persones que diuen que la fotografia va ser presa amb una Rolleiflex perquè aquell dia tots dos anaven junts, moltes vegades anaven al camp de batalla junts o a la retaguarda, però en teoria la Rolleiflex les fotografies són quadrades i aquesta és apaisada, tot i que pot ser que als anys 30 hi hagués un altre tipus de Rolleiflex, vull dir, però fins i tot en aquest punt s'està dubtant, no?
Aquesta foto és espectacular, la del milicià caient enrere, acabat de matar. El que passa que a mi em genera un dubte i és o estava molt ben situat i era massa o això és un fotomuntatge, perquè estar tan a prop de la persona que acaben de disparar és jugar-te-la de manera molt evident, o sigui... No? Aleshores, no podria ser que aquest milicià estigués fent teatro y del bueno?
A veure, hi ha moltes versions i gairebé sempre guanya la versió de que aquesta fotografia és un muntatge.
Eh que sí?
Perquè en aquella zona hi havia poca activitat bèl·lica, el que passa és que aquests milicians també es diu que com que van començar a fer aquesta espècie de teatre per fer unes imatges que fossin més sucoses, llavors sí que finalment els franquistes van atacar pensant-se que passava alguna cosa.
Clar, avui en dia les xarxes socials ho desvellen ràpid. Mira, aquesta persona el conec i tal, però aleshores...
Sí, però per exemple, si et fixes en amb una mà que té, que s'aguanta, amb una mà aguanta el fusell que li està a punt de caure i amb l'altra mà s'aguanta la cama. Hi ha gent que diu que aquesta pose és que realment fa teatre i gent que diu que és el moment en què una persona morta cau. El que passa és que, clar, on estava situat el fotògraf? Com és que amb ell no el disparen també, no?
Clar, ara avui en dia sí que porten aquells petos que posa pres, i potser aquí
sí.
No disparen.
Tampoc però... a vegades serveix de gran cosa, Vull dir, a vegades en manifestacions aquí a Catalunya, doncs la premsa també ha estat ferida. Però a mi el que m'interessa d'aquesta fotografia és que posa una mica en crisi el tema de l'autoria, no?
Sí.
Perquè, clar, com deies tu abans,
Robert
Capa, en el fons, és un col·lectiu artístic fins a un cert moment que ella ja desapareix del mapa, no? També, per exemple, quan nosaltres veiem un quadre, una obra d'art, pressuposem ja que l'ha fet un home. I quan sabem que aquella peça, aquella creació l'ha fet una dona, té com un afegit, no? Sembla que hi hagi d'haver-hi una reivindicació de gènere o alguna cosa. Sembla que les coses fetes per les dones no tinguin la neutralitat, com si lo normal és el que fan els homes, i llavors quan hi ha art fet per dones o feina feta per dones, hi ha tota una càrrega també sociològica a sobre. I quan deies això de que havien estat enterrats a Père Lachaise, és que en Pablo Neruda i a Louis Aragon li van fer un elogi fúnebre, perquè és que Rafael Alberti va agafar el cos de l'hospital on aquesta dona va morir, que era l'Escorial, la va portar fins a Madrid i llavors la van repatriar. Llavors, en aquell moment, ella encara era un personatge conegut. Per això aquest dubte de qui és el que està enterrat a París, que és la meitat de Robert Capa. De fet, pensa fins a quin punt, a vegades a les dones la història se les silencia d'una manera inconscient, que fa 2 o 3 anys, un senyor que es diu John Kisley, que era fill d'un cirurgià que havia treballat aquest senyor cirurgià a les Brigades Internacionals, va penjar una fotografia del seu pare atenent una persona ferida, però aquest bon home ja va posar la fotografia del seu pare tallant el cos de la persona ferida, no? Per Twitter, reivindicant la figura del seu pare a les Brigades Internacionals. I després, a força de que algunes persones de Twitter li preguntessin qui era la persona que estava curant el seu pare, es va arribar a descobrir que era la senyora Gerda Taro el dia que estava morint. I hi ha dubtes de fins i tot qui va fer aquesta foto. I darrere de la fotografia posa és la dona del senyor Robert Capa, quan en el fons és la meitat de Robert Capa.
Sí, sí,
no?
Era una societat limitada entre dues persones. Escolta'm una cosa, m'ha interessat molt aquesta història perquè jo em pensava que Robert Capa era un.
Sí, va ser un i mig, deixem-ho així una mica, no?
Doncs, Txell, ha estat un plaer compartir amb tu aquestes tardes d'art aquí a la Txell Gallery, que és un museu que podeu visitar a través de la nostra pàgina web, la pàgina web del programa, i anar posant-vos en bucle aquestes 6 obres d'art que hem anat, diguem-ne, desbrossant i que hem anat descobrint a Catalunya Ràdio durant aquestes 6. Tu has passat bé amb nosaltres?
Estupendament. De fet, sempre hem procurat buscar obres d'art que la gent les tingués en el seu cervell, però crec que pot ser una excusa, per exemple, per després, a vegades aquestes imatges més conegudes són només una porta per arribar a universos més desconeguts, no? I ara potser podeu buscar fotografies de moltes milicianes, fins i tot amb talons, que aquesta bona dona, la Gerda Taro, havia fotografiat. És a dir, una cosa coneguda et pot portar a coses desconegudes.
Tot està conegut.
Ai, ai, ai.
Boris Izaguirre.
Estamos.
Nosaltres bé, i tu?
Muy bien.
Ara em diràs que és fantàstico, també.
Bueno,
maravilloso.
No, me encanta.
Me
encanta, che.
Llévame contigo de viaje. Vamos a...
Sí, claro, por favor.
Hacemos un espacio de arte en la televisión.
Claro, sí, a mí me encanta el arte y la cultura en general.
Tú también le dices chel a la
Txell.
Sí,
bueno, oye, si quieres hacer nets un día, podemos hacer ejercicios fonéticos.
No.
Ejercicios orales.
No, al principio no.
Pero yo quisiera preguntarle a Txell de qué vamos a hablar la semana que viene.
Es que no habrá semana... Si ho acabem de dir, no habrá semana que viene, que s'acaba el programa, que
se
no estàs a temps.
S'acaba la programació de verano.
Exacte, aquest divendres s'hi finit. Prou.
Pero es que yo no entiendo, Ernest, el concepto de la palabra pro.
Doncs sí, de fet m'ha quedat bastant clar aquest estiu perquè no ha parat
claro.
De tirar els trastos.
No, jo mai en tinc prou. Jo crec que este invierno lo que voy a hacer es ponerme en bucle las secciones de Txell.
Sí.
Todo el programa, las 3 horas.
Bueno, especialmente cuando habla Ernest. Cuando hablan los otros, no. Solo cuando hablan Txell y Ernest.
Pero cuando habla Txell también, ¿eh?
Sí,
¿qué te parece la americana de Ernest hoy?
Bueno, es la de siempre.
Sí, porque
ya
es
la
que
tengo aburrida.
Posa l'aire condicionat aquí a tope i en peu de fred. Alguna aportació més? Perquè
no,
si no, ja pots anar tirant, eh?
Ja està, Txell, una
jo també aniré
fuerte.
Tirant. Us sí, enyoraré molt.
Nosaltres
igualmente.
També a tu, Txell.
Vinga,
nosaltres també a tu.
Bé.
Fins sempre. La fotografia és un art, ara ho hem vist amb la Txell, però és que la música també ens espera. Guitarra en mà, en Joan Colomo.
Gravetat 0. Un estiu pels núvols amb Ernest Macià.
Vale, adéu.